Compromís i adés parlament Carles Mulet, que ell és senador per Compromís. Ara tenim en nosaltres a Marisa Saavedra, que és diputada nacional d'Unides Podem. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Que ella també es trobava en l'acte que vam tindre el dissabte per dematí, a les 11 del matí, en el teatre. I si acte on se va donar cita, aquestes 5 dones referents en política. En este cas, Marisa Saavedra, pues fem-nos una valoració de lo que li va aparèixer a l'acte.
Bueno, jo crec que coincidim, o almenys totes les opinions que he escoltat jo de la gent que va participar, que va acudir, no? Que va ser un acte il·lusionant, va ser un acte esperançador, on se va parlar de política. Jo recordo, bueno, que això estava organitzat en dones, no? Dones que es dediquen a la política, i bueno, ahí estaven, bueno, Yolanda Díaz, la nostra diputada i vicepresidenta, i també Ada Colau, no? Del nostre espai polític, i altres dones polítiques, i bueno, pues se va parlar de la política en quant a un servei a una millora de la societat. Com se va parlar molt de com la política havia de dedicar-se a millorar la vida de la gent, fugint d'altres tipus de consideracions, i sobretot, pues això, veure quin és el PAM en les dificultats que suposa la política institucional, no? De les que se va parlar allí, pues té límits, però òbviament en aquesta situació, en els límits que tenim, evidentment allà on estem, pues bueno, el que se va parlar és de com posar la vida, com posar els interessos de les persones, els drets de les persones i a una vida digna, no? Pues posar això en el centre, no? I d'alguna manera, pues aquesta complicitat també que elles exhibien, diríem, pues bueno, donava a entendre que d'alguna manera, perquè bueno, el factor personal també influeix molt en la política, no cal dir-ho, no? Més enllà dels principis i de la ideologia, no? Pues bueno, el veure hi ha persones que, a dones, no? Que se dediquen a la política en diferències, no? Des de cada organització, però posant al centre aquests valors i aquesta manera de situar-se en política, crec que és molt important, i la química, no? Perquè s'hi pot propiciar, des de luego, el que se puga caminar en més unitat, buscar unir forces i anells, no? Per tal de constituir un front més ample, progressista, però bueno, per fer front a aquesta situació, no? Tenim una, jo per acabar te diria que en aquest context d'una dreta situada en el no a tot, una dreta que vota en contra de la gent, no és ja en contra del govern, sinó que vota en contra, pues, d'una llei d'habitatge que diuen que no aplicaran, que millora molt la vida de moltíssimes, de milions de persones en aquest país, diuen que no a una fiscalitat més justa i que tinguin que pagar, per exemple, impostos als rics, diuen que no als ERTEs, voten que no a l'ingrés mínim vital, voten que no a todo, a tot. Bueno, pues davant d'esta dreta desnortada absolutament, però que sí que ha demostrat, com va fer per exemple el senyor Casado, que va a Europa a demanar que no vinguin els fons europeus a Espanya, ens ha demostrat que este país els importa res i que les preocupacions de la gent i la vida de la gent no els importa res. Es miren pels seus interessos partidistes. Davant d'això, davant d'esta dreta i l'ultradreta, que són un perill per a la ciutadania i per a la convivència, hem d'articular majories més amples de les que tenim per a canviar les coses i sobretot per posar la política al servei de la gent, que és del que se va parlar allí, no?
En este cas, se parla d'una plataforma, d'una nova plataforma per a caminar juntes, per a fer el que ells diuen la revolució feminista dins de la política, perquè no oblidem que la vicepresidenta també és ministra de Treball i que va recordar que durant la pandèmia se van desplomar 800.000 puestos de treball, però va defensar que se podien canviar les coses i que tenien que protegir els treballadors i empreses, que tot és millorable i que se pot canviar les coses. Això remarcava. Cal dir que Yolanda Díaz ha fet un paper que està reconegut, que està reconegut per grans polítics europeus.
Sí, sí. És que Yolanda Díaz té una fulla de serveis, podríem dir, molt positiva i una valoració molt positiva, des de luego, i també en Europa, perquè les polítiques que, en particular en la qüestió de treball i de l'ocupació, que hem articulat en aquesta crisi, i que molt, des de luego, és, com diríem, és mèrit d'ella, no només, no? Però des de luego, des d'Unides Podem hem impulsat unes polítiques diametralment diferents a la crisi anterior. Jo vull recordar a la gent que ens escolta que la crisi anterior, la de 2008, la crisi financera va ser la crisi dels ERES. Tot el món se'n va anar al carrer, van tancar les empreses, va ser una catàstrofe. A la gent l'enviava de les seues cases, va ser catastròfica. Així, des de luego, la preocupació va ser en una pandèmia tan terrible, no? i que jo recordo que és mundial, no passa només en el nostre país, una pandèmia que va obligar a paralitzar l'economia durant un temps important, podia haver sigut desastrosa per a la nostra economia, però es van articular polítiques i mesures, com els CERTES, i altres mesures de l'escut social, sempre insuficients, però van ser mesures importantíssimes per a mantenir l'economia en aquest paró, de manera que no se tancaren les empreses, que després s'han anat recuperant l'activitat econòmica i l'ocupació. ¿Vale? Això és importantíssim i això en resumen és que en els diners públics s'han anat sostenint una part importantíssima d'aquesta economia i de l'activitat econòmica i això s'ha fet perquè hi havia un govern de coalició progressista i perquè Unides Podem hem pressionat molt perquè la resposta a aquesta crisi siga mirant pels interessos de la gent.
Diuen que la vicepresidenta de Yolanda Díaz va plantar va posar una semilleta, per lo que apunta a ser una nova plataforma política, diuen que allunyada de les estructures tradicionals dels partits. Jo li dic això perquè vostè, no sé si ho veuré, perquè jo me fa l'efecte, i a més puc apuntar, jo estava en l'acte, que és el que vinc dient tot el matí, i per cert vam veure la seva parella fent cua, i ens va dir que possiblement no podria entrar, o sigui, que la seva parella s'ha fet cua com tot fill de vell. Això podem, nosaltres podem fer perquè ens vam apropar i vam preguntar i va dir, no, Marisa està dins, que la política és ella, o sigui, que ella sí que té el puesto. Ell estava fora i quan, perquè se queda una gran quantitat de gent fora, quasi se queda com dos vegades més de la gent que hi havia dins. I entonces l'organització, perquè jo estava davant, el jefe d'organització diu, no, volen, elles cinc, volen pegar la volta perquè la gent que se quedarà fora poder-la saludar i donar les gràcies del perquè han estat fent cua. Bueno, pues quan estàvem passant, xillaven i dien, a més n'hi ha vídeos, cridaven, els donaven allò de presidenta, 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 i hi ha un moment en què el reporter diu, presidenta aquí. Bueno, pues lo de presidenta l'ho diuen a Yolanda Díaz. Vostè això ho sap?
Sí, sí. El ratet que vam estar fora, fins abans d'entrar, va ser molt emocionant. Quan elles van arribar, jo no podia ni veure-les. Quan van arribar pel carrer, tot el mogolló de gent que estava rodejant-les, emocionada, que estava aplaudint i dient presidenta.
Claro, però eren cinc i dient presidenta, presidenta, aquí li estan dient presidenta. Entonces, va un moment en què ja sí que diuen el nom, sí que coneixen el nom de Yolanda Díaz.
Va ser un moment bonico, perquè jo t'he dit que jo no arribava ni a veure-les perquè n'hi havia mogolló de gent. Saludant-les, aplaudint, boniques, i bueno, en fi, una cosa va ser bonico. És de veres, suposo que tu després a lo millor me volies comentar, n'hi havia dues concentracions ahir per la qüestió d'interins i també la patronal dels camions, del transport, que se va manifestar allí, bueno, com se fa pues, cada vegada que va algun representant del govern a algun lloc, pues, bueno, si hi ha col·lectius en conflicte, se manifesten i és una cosa absolutament legítima. Sí. El que, bueno, alguns mitjans de comunicació han aprofitat la vinentesa per dir que a Yolanda Díaz se la va rebre en ous i en insults, i en pitidos, no? I això jo crec que la gent, tu, m'alegra que tu, pues això que
heu tractat el tema, a més hem entrevistat a Dulce Díaz, que és la Conferència Espanyola de Transports i Mercaderies, i ha dit que ells no van convocar ninguna manifestació, que és el que volen fer, és el paro que volen fer, perquè per les condicions que ells reclamen i que estan en tot el seu dret, però també hem entrevistat, o teníem un tall de Juan Jesús López, que era un dels xòfers que estava manifestant-se allí. I este senyor diu que ell no li va llençar res a la ministra.
Allí probablement, jo t'he dit que lo dels ous no ho vas veure. Una companya de les que, nostres d'aquí de Borriana, que se va quedar fora, me va dir que després van veure a la porta un ou. Jo, sincerament, això no ho he vist. Sempre que hi ha aquest tipus de conflictes i de manifestacions, hi ha gent pa tot i hi ha gent també que està disposada a agredir i el que sigui. Jo sí que dic que, bueno, el que me pareix molt infame és el muntatge que han fet en algunes televisions, perquè he vist els vídeos a posteriori, on traien la imatge de quan elles arribaven, que estaven vitorejades, no?, i en aquests aplaudiments i en aquesta emoció de la gent, però posaven els pitits i els crits de les manifestacions que estaven en l'altra banda. I això m'ha parit molt infame perquè d'alguna manera van posar l'àudio d'una altra part per amagar i per apagar, perquè no s'escoltaren els crits d'ànim que donaven bueno, pues com tu dius, presidència, presidenta, i bueno, pues tot això, i els aplaudiments. I bueno, és una manipulació molt burda, però bueno, jo sincerament crec que el parlar molt d'això, hem d'aclarir-lo, és evident que sí, però jo crec que és important parlar del contingut, del que significa l'acte, i no fer com fan molts mitjans de comunicació que estan encantats en parlar de, pues bueno, i trauen contínuament a la dreta, jo ho he vist en la televisió i en la 1, en la televisió pública, a la dreta, parlant d'aquelarre, pam, 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 tot menys parlar del contingut d'aquest acte, dels missatges exacte. Positius i sobretot de la resposta popular que va tindre, que va ser espectacular i va ser molt bonic.
En aquest acte se parla d'aquesta forma de fer polítiques, de que no, no ens enganyen allò que en diuen, que anem a quedar-nos sense pensions, o que van hi haure diverses... la gent que ha tingut l'ocasió de poder gravar-la, de veure-la en streaming, sap de lo que estic parlant, va ser interessant, sobretot a nivell polític era interessant veure el punt de vista de cada un d'elles. No sé si me serà sincera, quina intervenció li va agradar més?
Pues bueno, és que te soc sincera, naturalment, jo soc molt fan de Yolanda Díaz, què vaig a dir-te? No te puc...
Val, pues la que més
no te vaig a enganyar, però
la
bueno,
que
bueno,
la de Yolanda Díaz.
Que no siga ella, això. Tampoc te vaig a enganyar, però a mi Ada Colau me pareix, sincerament...
Va estar brillant, Va estar
molta gent me transmet això i jo coincidís, òbviament. És una dona que transmet molta honestedat i molta sinceritat.
Va estar brillant.
Ella, com diverses de les que estàvem allí, no són gent, igual que jo, no som gent professionals de la política, són gent que tenien la nostra feina, que érem activistes socials en defensa dels drets humans i dels drets socials, i ara ens hem vist ocasionalment en la institució. Jo, Ada Colau, el que transmet pues és com ella i en la seva opció política, els comuns, en Comú Podem, pues bueno, han portat endavant polítiques que ens diuen, ella ho va explicar molt bé, és que ens diuen que era impossible. I nosaltres diuen, com que no és possible? Estem avançant, no tot el que voldríem, sempre diem el mateix, justament hem de sumar i ampliar, fer un front més ample de gent que vulgui, de persones que en la política vulguin treballar per això, per avançar més, però les coses que ha fet en Barcelona, Ada Colau, són espectaculars. En les polítiques que ha fet de defensa de la gent treballadora, de la gent als barris, de la gent en el tema de l'habitatge, per exemple, de l'energia pública, de l'aigua pública, ha fet una tasca impressionant en el poquet de temps que porta i, claro, ja transmet aquesta honestedat d'una persona que està treballant, jugant-se molt i perdent molt en lo personal, ella va explicar emocionada, no? Que tu estaves allí dient, mira, en tantes crítiques, tantos atacs, com això li havia suposat un desgast important personal, però ja dia, però és que val la pena estar així per aconseguir el que aconseguim per a la gent.
Això és el que... Bueno, m'he explicat de l'acte. Nosaltres portem concretament una hora i quart parlant d'aquest acte i vam parlar ahir, però clar, com no... després veiem que inclús a nit encara estàvem parlant d'aquest acte, per això volíem també acabar-lo de comentar amb vostè. Però, per lo que parlem d'avançar, si li pareix, fem una pauseta de publicitat i anem a veure com explica Pablo Iglesias. Sí, sí, se recorda de Pablo Iglesias, no?
Per descomptat,
com explica el per què se vota Enrique a Arnaldo pese a que el electorat d'Esquerres no ho entenga. Anem a fer esta reflexió en ell.
Ràdio Vila-real 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Y continuemos en Marisa Saavedra y anem a sentir. Una pregunta le fan a Pablo Iglesias y le pregunten si él también hubiera votado a favor de que Enrique Arnaldo hubiera entrat. Y él diu, y lo explica, ¿por qué hubiera votado a favor?
La declaración del Tribunal Constitucional es evidente, pero esto ha supuesto algo gravísimo, terrible, para la gente de izquierdas. Nuestro electorado no entiende que hayamos votado esto, buena parte de nuestra gente no lo entiende. Yo el otro día en el Consejo Editorial de Contexto me quedé prácticamente solo con Joaquín Urías, un ex letrado del Tribunal Constitucional, porque la gente no entiende cómo pueden nuestros diputados haber votado a un candidato abiertamente corrupto.
¿Usted habría votado a favor de Arnaldo con su voto?
Por supuesto, y voy a explicar por qué. Me habría comido ese sapo, para que todo el mundo lo entienda. El Tribunal Constitucional supone en estos momentos una barrera de bloqueo frente al Poder Legislativo. Vox ha presentado 28 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales buena parte de ellos han sido admitidos a trámite. Un Tribunal Constitucional controlado por la derecha, por muy desprestigiado que esté, se puede cargar la ley de eutanasia, se puede cargar la ley de infancia, puede en la práctica acabar con la capacidad legislativa del Congreso de los Diputados para orientar la política de nuestro país en base a lo que votó la gente. Por eso, a mi entender, aunque no lo entiende casi nadie de izquierdas, es preferible avanzar en un cambio en la correlación del Tribunal Constitucional para evitar que el Constitucional impida que las políticas públicas progresistas que se han aprobado en el Consejo de los Diputados, atendiendo a las mayorías parlamentarias que dependen de lo que ha votado la gente, se vean limitadas por un Tribunal Constitucional en manos de la derecha. Por lo tanto, creo que el principio de la soberanía popular, trabajar para que el Tribunal Constitucional no pueda ser un instrumento de la derecha, para que el gobierno no pueda gobernar y para que el Parlamento no pueda legislar, había que dar este paso. ¿El prestigio del Tribunal Constitucional? Ninguno, si no hay más que ver los candidatos. Yo lo que puedo decir es que Unidas Podemos ha propuesto al mejor penalista de España, a Ramón Sáez, primero de su promoción, jurista y juez desde los años 80, número uno en la especialización penal para acceder al Tribunal Supremo. Nada que ver con Espejel y nada que ver con Enrique López y nada que ver con los que propone el Partido Popular. Pero con nuestra fuerza parlamentaria podíamos proponer uno. Y en este caso yo creo que de lo que se trataba era de sembrar una correlación de fuerzas diferente. Porque para que toda la gente que nos escuche, sobre todo los muy de izquierdas que les parece terrible haber votado un sinvergüenza y a un corrupto, si el Tribunal Constitucional sigue en manos de la derecha, ya puede el gobierno progresista tomar las medidas que quiera. Ya puede aprobarse la ley de eutanasia, ya puede aprobarse la ley de infancia, la ley de solo sí es sí. Ya se pueden hacer una serie de cosas que el Tribunal Constitucional tendrá en sus manos, como ha hecho con muchas leyes autonómicas, poner ese límite aceptable a la democracia, porque estamos en un contexto muy diferente al de los años 80, cuando había un consenso de que aquí van juristas de reconocido prestigio, tengan las ideas que tienen. En este momento tenemos una derecha que utiliza abiertamente las instituciones del Estado para desgastar al gobierno, y en ese contexto yo creo que había que jugar esa partida con inteligencia estratégica.
Con inteligencia estratégica, digo.
Sí, jo crec que ho ha explicat perfectament. Ha sigut un moment difícil, jo diria que dels més difícils que he viscut jo, estant ahir al Congrés. Però ha sigut un posicionament en defensa, com explica Pablo Iglesias, en defensa de la democràcia. Comptem en un sistema de renovació dels òrgans constitucionals que està pensat i definit per al bipartidisme i en el que el Partit Popular és imprescindible per a renovar aquests òrgans. Per això ells estan bloquejant-lo des de fa anys. Estan bloquejant-lo i tenen segrestat el Tribunal del Poder Judicial. En aquest context, on el PP és imprescindible i és un partit corrupte i que proposa candidats corruptes, això és l'esquema que tenim de funcionament. Nosaltres ahir com ens situem? Ens hem situat? Ens hem situat de manera que puguem donar un pas de cara a la renovació d'aquest òrgan, donar un pas per a la renovació. Jo vull recordar a la gent també que ens escolta i que pot ser crítica una qüestió. Si nosaltres no haguem participat en aquest acord, no haguem votat, haguem sigut igual els candidats del Partit Popular. Este senyor Aldardo, el corrupte, senyor Arnaldo, el que sembla que Casado li deu deures, li deu favors, este senyor hi seria igual. El problema és tant que si nosaltres no participàvem d'això, no asseguraven que entraren els candidats decents. Nosaltres tenim l'obligació i estem per això en la institució, no per estar còmodes, perquè és molt més còmode, direi, apanyeu-vos vosaltres, nosaltres no entrem en això. En lo personal ho tinc claríssim i com a partit, com a força política. Però a nosaltres ens paguen i ens han posat ahí perquè nosaltres canviem les coses. I este xicotet pas de que entren dos persones decents, almenys el Tribunal Constitucional, és un primer pas per a aquesta renovació de l'òrgan que continuarà en juny. L'alternativa, jo, per a la gent també crítica, l'alternativa quina és? Pues bueno, deixar-los a ells que ells voten, que ells decidisquen i que continuï tot igual. Nosaltres hem propiciat almenys un xicotet pas, i és que entren dos persones decents, i a partir d'ahir pues, esperem que la cosa anirem canviar-lo, perquè això és una necessitat d'higiene democràtica. No podem permetre que això continuï de la mateixa manera, però molt més còmode que fora per a nosaltres en lo personal.
Però la factura que li demanen els seus votants i que no entenen massa, perquè lògicament cada un entén de lo que ell maneja tots els dies, la factura que se preveu que va a pagar Unides Podem va ser alta.
Jo espero que continuem explicant-lo i explicar-lo cada vegada millor i que la gent ho entenga. Jo crec que la nostra militància també s'ha enfrontat a una qüestió, i és que els mitjans de comunicació crida molt l'atenció. Imagina alguna persona que vinga de fora, d'altre país, i de pronte diga, ostres, un partit, el Partit Popular, que se diu de govern, de responsabilitat d'Estat i no sé quantes coses, proposa a un candidat absolutament corrupte i tacat per la corrupció.
Claro.
I bueno, vaig a dir que presumptament, ¿vale? Però bueno, en sospites gravíssimes. I el Partit Popular presenta a este candidat, però resulta que en este país la notícia a ningú li posa, jo per lo que he escoltat, els mitjans de comunicació en general, no se li posa la cara roja, anem a dir, si és que se li poguera posar al Partit Popular per esta acció, sinó que el foc s'ha posat en que nosaltres hem propiciat que este senyor entre. I jo torno a recordar, això segur la notícia, el centre de la notícia, claro, però resulta que nosaltres no ho hem propiciat. Este senyor entrava igualment encara que no votarem. El que passa que si nosaltres no participàvem, no s'assegura que entraren dos persones decents, i evidentment nosaltres quan se decidís alguna cosa en política, encara que siga molt desagradable, tu tens que pensar quina és l'alternativa, o deixar que tot quede com està o donar un passeig cap a aquesta renovació i regeneració democràtica i que entren dos persones decents al Tribunal Constitucional.
En este cas el dia que, en este cas Pablo Iglesias dia que era un sapo que se tenia que tragar. També dia en declaracions Pablo Iglesias allò de que un polític no és president perquè siga millor polític, sinó perquè és un gran estratega i possiblement adelanta les eleccions precisament per actes com el que van passar el dissabte en València, no?
Bueno, és una cosa raonable el pensar, m'arriben opinions per diferents llocs, de gent més informada, anem a dir, pues que el PSOE pot tindre, té preocupació per esta possible configuració d'un front més ample a l'esquerra del PSOE que pugui concurrir a les eleccions. És una cosa raonable el que tingui aquesta por, perquè des de luego el PSOE, anem a veure, jo crec que tot el món recorda el que l'ha costat pactar en Unides Podem. El PSOE li interessa tindre, o ell de fet va repetir les eleccions en 2019 per tal de confiava en tindre una majoria suficient per no pactar en Unides Podem, que ja saben que ho va rebutjar, va dir que no dormiria bé, i ell tenia l'expectativa de poder governar a soles o en el suport pues, bueno, de Ciudadanos o del Partit Popular, etcètera. No volen canviar de polítiques. Nosaltres el vam llogar en un acord de govern que estem exigint contínuament el seu compliment i, de fet, voldríem que fos una legislatura llarga perquè nosaltres volem que se complisca l'acord de govern. Quan més dura la legislatura, després, sobretot, d'esta pandèmia horrible, més podem treballar per una reconstrucció justa i perquè es complisca l'acord de govern, que en definitiva és que se recuperen drets i que la gent puga viure millor.
Però vostè sap que un partit que només té unes sigles és molt més fàcil de cohesionar que si deixen massa temps perquè totes aquestes cinc dones que representen a distintes confluències, si parlem també de l'Espanya vaciada i de més, que arriben a formar, quan més temps passa i més si arriben a complir el pla este que tenien per a tornar a les eleccions, igual sí que ja les troba massa armades, no dic jo.
Clar, sí, sí. No, home, la unitat no és senzilla,
quan després tindrien, ojo, quan després tindrien que governar també en coalició, és dir, tampoc podrien vostès governar si no estigués el Partit Socialista.
No, no, el que aspirem és a tindre molta més força. Aquí l'horitzó, home, que voldríem ser majoritaris, ser majoritaris com un front d'esquerres, d'altres forces, Unides Podem i altres forces, que forem majoritaris, nosaltres sempre ho diem, no aspirem, la nostra aspiració màxima no és estar en minoria en el PSOE i estar pressionant perquè ho faci una miqueta millor, la nostra aspiració és tindre una majoria per poder nosaltres realment marcar les polítiques. I, bueno, si és seria més possible, evidentment estaríem més propers d'aquests objectius i foren un front més ample que sumaren a tres sensibilitats polítiques en esta mateixa línia, en les nostres diferències, però bueno, com tu bé dius, no és fàcil generar aquesta plataforma unitària, no és fàcil, requerirà una miqueta de temps, però bueno, és que l'urgència del país, jo crec que hem de posar responsabilitat, perquè mirar més que per les sigles, més per els interessos i per les carres de cadascun, hi ha que mirar per l'interès de país, i este país necessita amb urgència una plataforma aixina unitària de forces polítiques que estiguen disposades a treballar per millorar la vida de la gent.
Perquè vostè sap que en este cas, així, en la província de Castelló, vostè se'n va de diputada nacional i Marta Sorlí, que se presentava per Compromís, es queda. No arriben els vots perquè els vots al final se perden.
Clar, se van dividir. Jo recordo que en les eleccions anteriors, en les que jo me presentava, pues, anaven juntes en una candidatura que es deia a la Valenciana, Unides Podem i Compromís, i van traure 9 diputats. I en la repetició, bueno, després, perdón, en el 2019, quan ja van decidir anar per lliure, vamos, no anarem nosaltres, perdón, anarem Más País, suposadament anaven a guanyar molt, i ells van treure un, que va ser Baldoví,
sí,
i nosaltres quatre.
Ella, però en este cas, està Más Madrid, i està Compromís entre aquestes cinc dones que representa en esta plataforma que diuen que serà la que se presentarà o que almenys caminaran juntes. Marisa Verda, si no s'ha acabat el temps.
Ai, bueno, quedarem un altre dia per a parlar més espai, que ja ve com l'actualitat no para, sempre n'hi ha temes.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.